Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Tenir o no recursos econòmics ho condiciona pràcticament tot. L'accés a una vivenda, a una bona educació, a una alimentació saludable, la renda no deixa de ser un factor de desigualtat i també ho és en la salut. Les persones més pobres tenen més problemes de salut, més malalties cròniques i menys esperança de vida. Viure en un municipi o en un altre vol dir viure aproximadament 2 anys més o menys en funció de si aquest municipi és més ric o més pobre. I si ens centrem únicament a la ciutat de Barcelona, la diferència és molt més significativa entre els seus barris, on l'esperança de vida pot variar en més d'11 anys. Queda clar que el codi postal pot arribar a determinar quants anys vivim i en quines condicions. Totes aquestes dades les recull l'Informe Social 2025 de la Generalitat i demostren que tenir una bona salut moltes vegades no respon a la decisió individual de voler cuidar-se, de voler menjar bé, de voler tenir bons hàbits, perquè no tots tenim les mateixes oportunitats per prendre les millors decisions. Avui estem analitzant aquestes dades perquè és el Dia Mundial de la Salut. I parlem amb el doctor Jordi Mestres, que és vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs a veure, que una persona pugui viure 11 anys més o menys en funció del barri de Barcelona on visqui, és una dada que d'entrada crida l'atenció, no?, i convida també a la reflexió. Fins a quin punt, doctor, el nostre codi postal pot arribar a condicionar la nostra salut?
Doncs ho dius molt bé, perquè és el codi postal i, de fet, hi ha estudis que no són nous, vull dir que ja fa molt de temps que ho sabem, que és allò dels determinants en salut. Per tant, moltes vegades pensem que tenim més o menys salut en funció de quins recursos sanitaris tenim al nostre costat, que en part és atribuïble aproximadament un 30% del nostre estat de salut, però la resta influeix moltíssim on vivim, és a dir, en funció del barri i de la família amb la que vivim, doncs marcarà moltíssim quin serà el nostre estat de salut i cap on anirem.
Clar, evidentment, tenir recursos vol dir, com jo deia, tenir una vivenda, una alimentació saludable, millor educació. Tot això són factors que influeixen directament en la nostra salut, però, clar, són factors que nosaltres no escollim, no? Depenen molt de l'entorn on hem nascut.
És així. No escollim on naixem. Sí que és veritat que tenim la sort de viure en un país que, en termes generals, doncs, tenim un bon nivell de vida. El que passa és que quan anem al detall veiem que hi ha diferències, no? Allò que diem als diferents estrats socials, doncs que veiem diferències que, com bé deies, de gairebé 11 anys de diferència d'esperança de vida, que són molts anys. I no és només esperança de vida, sinó a estat de salut, és a dir, com arribem al final de la nostra vida i del nostre procés vital, no? I per tant, això és molt important. I és el que diem, són els determinants en salut i influeix moltíssim. No és només menjar bé o malament, sinó és quin accés tenim a allò que ens fa, doncs, estar més sants.
Els estudis diuen que els problemes de salut s'han duplicat en les persones més pobres, més vulnerables, tenen també més malalties cròniques. No sé si hi ha algunes patologies que destaquin per sobre de les altres.
Bé, tenim moltes que van relacionades. Primer, amb l'esfera de la salut mental, allò que en diem benestar emocional, és una molt important, que va molt associada a tota la resta, que afegeixen tot el que té a veure amb salut cardiovascular, començant amb el sobrepès i l'obesitat, la diabetes, la hipertensió, i evidentment tot això ens porta a situacions de salut, doncs, de mala salut cardiovascular, no? I ja sabem, malalties del cor, del cervell, de circulació, tot això és un peix que es menja la cua, no? Es comença per un costat i és com un efecte dominó, van caient peces i al final, doncs, tenim el resultat que tenim.
Clar, hi ha moltes vegades la idea, no?, de que tenir una bona salut és una decisió personal, que cadascú de nosaltres decideix si es vol cuidar o no. Però, clar, la realitat és molt diferent, no? El que determina aquesta conducta o voluntat individual, personal, són les condicions de vida.
Hi ha una part molt important que és, sens dubte, són les condicions de vida, tenir una feina determinada o no, a tenir accés a recursos econòmics a final de mes, no? És a dir, poder destinar diners a vacances, a oci, a cuidar-se, no? I cuidar-se no és només comprar productes, no? Sinó és tenir temps per un mateix, no? Si tu tens, i és molt especial, per exemple, en el cas de la dona de mitjana edat, no? Aquest efecte sàndwich d'aquestes dones, no?, que estan cuidant per sobre els seus familiars dependents i per sota els seus fills, que també són dependents i necessiten cures, no? Per tant, és un efecte afegit que es va sumant i no és només un tema de decisió. Moltes vegades no és que no es vulgui, les persones no és que no vulguin, és que estan en unes situacions molt complicades que se'ls fa molt difícil moltes vegades doncs, destinar temps a cuidar-se, no? I han d'anar ràpid. El tema que comprem al supermercat és molt important, quin tipus de menjar, els menjars més econòmics acostumen a ser més obesogènics, vull dir que hi ha una sèrie de factors que són molt influents i tots ho sabem perquè estem veient com puja el preu de la compra. Per tant, tots ho patim en certa manera, però hi ha classes socials que ho pateixen molt més.
Clar, un exemple bastant clar, no?, de fins a quin punt tenir o no bona salut no és només una qüestió de voluntat, és l'obesitat infantil. En el cas d'infants de col·lectius desafavorits, el nombre de casos es duplica, perquè, clar, si hi ha pobresa, si no hi ha recursos, és més difícil que hi hagi una bona alimentació, uns bons hàbits, segurament perquè tampoc hi ha uns pares o una família darrere que pugui estar pendent del que mengen els seus fills, no?
Sí, hi ha una dada molt important i és, per exemple, un factor protector que és que la família sopi junta, no?, i que comparteixin taula almenys un cop al dia, no?, que és preferiblement a la nit, que és on més fàcil, i aquí veiem moltes vegades aquestes diferències. Famílies que tenen una segona feina, no estan a casa, les compres del supermercat són les que són, evidentment l'excés d'hidrat de carboni, que és el que acostuma a ser més barat, no?, la pasta, els cereals, l'arròs, i és el que moltes vegades han de tirar d'aquesta compra doncs, per omplir el plat, perquè és el que és més econòmic. I això genera, doncs, si no hi ha una consciència, no?, de com cuidar-se, doncs, més obesitat. I això és un peix que es menja a la cua, no? Més obesitat, més sobrepès, més malaltia cardiovascular, etcètera, etcètera.
Clar, jo no sé si es tenen en compte, doctor, tots aquests condicionants a les consultes, és a dir, els factors socioeconòmics, si aquell pacient que va a la consulta, per exemple, es podrà pagar el medicament, si podrà seguir el tractament, és a dir, que més enllà de la salut, si es tenen en compte altres condicionants, com estem explicant.
És imprescindible tenir-los en compte. Quan treballem sobretot a l'atenció primària i estem en un centre d'atenció primària, per tant, sabem quina població tenim i quina població atenem, perquè això ho sabem molt bé, perquè estem al barri, és molt important tenir en compte aquests factors perquè formen part de l'èxit o fracàs de moltes actituds terapèutiques, que són fàrmacs o no fàrmacs, però que moltes vegades, si no tenim en compte tots aquests determinants en salut, doncs l'èxit que tindrem amb la proposta de tractaments o amb els canvis d'hàbits doncs seran molt frustrants, perquè li podríem dir a la gent que mengi bé i que comprin peix fresc i que comprin fruita i verdura, però sabem que això no és realista en alguns indrets de casa nostra, perquè no és viable. Les famílies passen problemes, hi ha una dada molt important dels indicadors de benestar social, per exemple, les famílies que no han pogut pagar la hipoteca, no?, que algun mes no han pogut pagar-la, no?, això ja ens indica que hi ha famílies que ho passen molt malament i que han de prioritzar doncs, on posen els diners.
Potser caldrien polítiques públiques més específiques en aquest sentit, que siguin més integrals, amb una visió més
solució,
integral.
Sí, que incloguin moltes més coses, però les solucions són complicades. Quan mires l'informe està molt ben detallat, tot això surt de l'informe de benestar social de Catalunya, i veiem dades molt importants que cada vegada hi ha més persones que s'estan afegint en aquests problemes de relacions amb la salut, també amb el nivell socioeconòmic. Inclús persones que tenen feines qualificades que no arriben a final de mes. La vivenda està amb els preus amb els que estem. Bueno, hi ha reptes demogràfics importantíssims, gent que han de viure no la segona, la tercera corona per poder tenir una vivenda més o menys digna. Vull dir que hi ha molts factors que estan associats i que no només és un tema que també de pobresa estructural, no?, que tots pensem en alguns barris o en alguns municipis. No, el problema se'ns està estenent i crec que hauríem de començar a abordar-ho perquè cada vegada tenim més persones que s'estan afegint en aquest gruix de persones amb problemes, no? Allò que deien que la classe mitja està desapareixent, i això les consultes ho estem veient. Ja no és només un tema de barris concrets, sinó bueno, ja comença doncs, a veure's en indrets on abans era impensable.
És veritat, que és un repte complicat, però vaja, sens dubte alguna cosa s'haurà de fer perquè el codi postal, com dèiem, no ens condicioni la salut i que néixer en un municipi o en un barri no impacti en la nostra esperança de vida. Jordi Mestres, vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
A vosaltres,
que
gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, bona tarda. I coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, us estem explicant també al llarg de la nostra programació què significa viure amb un trastorn com l'autisme, que és més freqüent del que pensem. A Catalunya hi ha prop de 75.000 persones afectades. En la majoria de casos hi ha una discapacitat intel·lectual associada i afecta més als homes que a les dones. El diagnòstic pot trigar de mitjana 2 anys i això suposa, evidentment, un autèntic viacrucis per a les famílies i condiciona tot el desenvolupament dels infants. Però no només hi ha un problema amb el diagnòstic. Les famílies es queixen de que quan els nens arriben a l'edat adulta es queden totalment desprotegits. Enric Álvarez.
L'autisme no és una malaltia, sinó un trastorn del neurodesenvolupament que afecta la comunicació i la interacció social. Però, per a qui ho viu, com la Mariona, el repte no és només el trastorn, sinó la motxilla de sentir-se la nena rara sense saber per què. Ella va haver d'esperar fins als 14 anys per rebre un diagnòstic clar després de passar per un calvari de diagnòstics erronis i medicacions que no li pertocaven.
Jo ho vaig passar molt malament, perquè tot va començar quan tenia 10 anys, vaig patir un cas de bullying molt fort i em van portar la meva primera psiquiatra que em va fer uns diagnòstics erronis, que és bastant comú en el món de l'autisme femení. I em va medicar amb pastilles que no tocaven, no.
Aquesta invisibilitat femenina és una de les grans traves del sistema. Moltes dones s'esforcen tant a encaixar que el seu esgotament passa desapercebut. Per a la Mariona, posar nom al que li va passar no va ser una etiqueta limitant, sinó la clau per deixar de sentir-se culpable i començar a viure amb llibertat.
Em vaig poder lliurar d'un pes molt gran, que era sentir-me culpable o sentir-me com que no estava bé jo. A mi el diagnòstic em va regalar l'oportunitat d'entendre'm, de treballar-me i de...
Clar.
I de tirar cap endavant.
Una lliçó de vida que ens recorda que la informació és la millor eina contra l'estigma. Aquesta experiència de la Mariona que acabem d'escoltar reflecteix una realitat que els experts coneixen bé. La doctora Berta Massaguer, psicòloga experta en TEA, explicava avui al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra que el gènere marca una diferència abismal en la detecció. Les nenes solen desenvolupar més habilitats socials aparents, el que els permet camuflar-se en la normalitat, tot i que per dins la rigidesa i el patiment siguin els mateixos.
Les nenes, per exemple, sí que aparentment tenen desenvolupades moltes més habilitats socials que els nens i poden passar més desapercebudes perquè compleixen una mica com amb el prototip de nena, doncs, complidora, no? Normativa, que segueix allò que li demanes, però sí que hi ha certs aspectes com la rigidesa, la forma una mica que tenen també de jugar, que normalment sempre volen fer el mateix joc.
Més enllà del diagnòstic precoç, que és vital per a la funcionalitat de l'infant, el gran repte de la nostra societat és el llenguatge i el respecte. Encara avui s'utilitza la paraula autista com un insult pejoratiu, una ignorància que fa mal a un col·lectiu que, lluny de voler aïllar-se, sovint només necessita que el context sigui una mica més amable.
Aquest seria un dels principals mites de l'autisme. Moltes vegades sí volen relacionar-se, el que em passa és que no sé com fer-ho, o just el context en el que estic no em ve de gust, no? Però no és que no vulgui o necessiti aïllar-me.
L'autisme no desapareix amb l'edat adulta, però si som capaços d'entendre que és simplement una manera diferent de processar el món, potser els suports deixaran de desaparèixer quan més falta fan.
I pel que fa al temps, hem tingut un dimarts esplèndid amb domini del sol arreu de Catalunya i els propers dies venen marcats també per un ambient ensolellat i temperatures més altes del que tocaria per l'època, amb valors de fins a 30 graus a l'interior i superiors als 23 al litoral. Per tant, sol i calor almenys fins divendres. I del temps al trànsit, fem una ullada a aquesta hora a la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments encara parlem de retencions a la 2 a Cornellà, en sentit Lleida, per un accident on ja estan els vehicles retirats, però queda la retenció. També encara hi ha lentitud a la tram nord de l'àrea metropolitana, sobretot a la C33 i la C58 des de Montcada cap a Trinitat, la placa cap a la plaça de les Glòries, a la C31 i també a la B30 a la zona de Badia cap a Tarragona, i a les rondes també encara força mobilitat. Per tant, no abaixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
I d'aquí a un moment parlem de Rodalies, perquè avui s'ha reprès el servei a la R4, el tram que estava tallat des del gener arran de l'accident de tren a Gelida. No hi havia gaire confiança aquest matí entre els viatgers, que ja s'havien acostumat a la puntualitat dels autobusos alternatius que hi ha hagut durant aquests darrers 2 mesos. I avui, a més, el govern ha posat una nova data al calendari, el mes de maig. Rodalies ja funcionarà amb total normalitat, tret de la R3. De seguida en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... ¿Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home. Ya son els lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un dia de celebració pels usuaris de Rodalies, concretament de la R4, perquè 2 mesos després de l'accident de tren a Gelida s'ha recuperat el servei entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Ja no han d'agafar autobusos ni fer transbordament per arribar a Barcelona ni a la inversa, per tornar cap a casa. La veritat és que no hi havia gaire confiança entre els passatgers. Alguns directament ni ho sabien. S'ho han trobat quan han comprovat aquest matí que els autobusos no funcionaven i reconeixen que ha estat, doncs, tota una sorpresa. Però que s'hagi restablert el servei no vol dir que hagi de funcionar bé. És el que pensaven avui molts usuaris i aquí és veritat que l'experiència és un grau. L'Antonio reconeix que aquest matí encara hi havia molta confusió i confiança poca.
Tenia un dubte perquè ara hi ha un xat al WhatsApp on fica que encara s'ha d'agafar el bus, però a l'aplicació d'Adif segueix dient, diu que sí que hi ha un tren que va cap a Martorell. Així que ha sigut un 50-50, a veure si tenia sort si era bus o tren, i veig que és tren. I tinc la mateixa confiança de sempre en Renfe.
Molts viatgers s'havien acostumat ja als autobusos alternatius i sobretot a la seva puntualitat. Era una incomoditat, és veritat, però sabien amb força precisió quan arribarien al seu destí. Això ara canvia i alguns, com l'Anel, ja troben a faltar els busos.
I no ho sabia. He arribat pensant agafar el bus, que per mi és molt millor que el tren, perquè arribes sempre a l'hora. I quan m'han dit que funcionava el tren, pues, m'ha semblat una mala notícia, la veritat. Bueno, ara suposo que tenim més seguretat que abans, no? No sé, després del temps que han estat... suposo que sí. No tinc molta gana d'agafar el tren, però, bueno, és el que hi ha.
La R4 té més de 143 quilòmetres, 40 estacions i transporta aproximadament 106.000 passatgers cada dia, 29 milions a l'any. La represa del servei no ha estat fàcil, ha trigat concretament 77 dies i ha calgut un acord entre Renfe i els sindicats de maquinistes sobre els horaris i els serveis que han de complir aquests professionals. Quin era el conflicte? Doncs garantir la seguretat. Seguretat de la infraestructura per als usuaris i també per als propis treballadors. És el que diuen els maquinistes, que ara tenen un paper fonamental a l'hora d'alertar de possibles incidències a la xarxa ferroviària i també a l'hora de reprendre el servei. A Herrera, Cope Catalunya i Andorra hem parlat avui amb el Francisco Cárdenas, que és maquinista i membre del sindicat UGT, i ens ha explicat que ja comença a recuperar-se la normalitat, tot i que encara no és absoluta. Assegura que la infraestructura principal s'ha reparat, però que encara queden actuacions pendents que poden provocar incidències puntuals.
Lo que hemos acordado es normalidad prácticamente absoluta. Debería de ir bien, no tiene que haber problemas. Si la vía está en perfecto estado y no genera retrasos. Lo que pasa es que no queremos ser... O sea, todo esto puede venir, algún retraso puede haber porque aún queda alguna obra por realizar. Se ha hecho la grande, se ha hecho la importante. Ahora ya podemos pasar, pero las limitaciones de velocidad no están todas actualizadas. Pero bueno, eso son obras, vamos a decir, que se pueden ir arreglando pues cada noche, dos, tres, cuatro, o tres, cuatro, y podemos llegar a una normalidad en un tiempo muy corto.
Segons el responsable del sector ferroviari d'UGT a Renfe, els maquinistes treballen ara amb més garanties, però insisteix que cal mantenir la vigilància i reforçar també els protocols de seguretat.
Nosotros lo que tenemos son instrucciones por parte... Le damos a los afiliados, a los compañeros trabajadores y maquinistas, incluso a los interventores, que cualquier cosa que vean o detecten, ¿vale?, la comuniquen. Y por las inspecciones nocturnas, pues que pares en el kilómetro tal, que sea, no sal, y se comprueba. Si hace falta que vaya un experto, pues va un experto y lo comprueba en esas inspecciones que se hacen.
Els sindicats també reclamen una revisió en profunditat de tota la infraestructura ferroviària. Consideren que problemes com el despreniment que hi va haver a Gelida demostren mancances estructurals acumulades durant molts anys i no només a la xarxa ferroviària. I atenció a això que ens explicava el Francisco Cárdenas.
Estamos mucho más tranquilos, vemos que se están progresando, que están haciendo cosas, pero no podemos, digamos, bajar el pie. Hay que seguir y continuar denunciando lo que buenamente queramos a nivel interno para que se revisen las cosas. Y luego esa revisión de la gran infraestructura, carreteras, etcétera, es decir, aún no ha quedado claro en los informes que estamos viendo del tema de Gelida que esos muros los hizo en su día la autopista, porque la vía pasaba primero, luego pasó la autopista y se dieron por encima, si en 50 años los había visitado alguien.
Tot i la millora, els sindicats reconeixen que la xarxa encara arrossega dèficits importants i alerten que caldrà temps i inversió també per garantir un servei plenament segur i fiable. I més enllà de la R4, avui també s'ha restablert el recorregut complet de la línia R1 entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat i, per tant, s'ha eliminat també el transbordament obligatori a Blanes. I què passa amb la resta de rodalies? Doncs des del govern s'apunta al mes de maig. Es torna a posar una data al calendari. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha dit avui que Rodalies funcionarà amb tota normalitat el mes que ve, tret de la R3, que serà l'única línia que pot mantenir afectacions.
Quins trams poden restar amb algun pla alternatiu? La R3, saben que sempre l'assenyalo perquè està patint aquestes obres de desdoblament entre la Garriga i Parets, i en el tram de Ribes de Freser a Puigcerdà és possible que s'aprofitin aquestes obres per fer-hi actuacions ja planificades en dos túnels. Per tant, aquí sí que pot ser doncs, que aquest tram s'allargui una miqueta més. Però el sistema en el seu conjunt, la primera de maig, ha de restar ja amb normalitat i amb operativitat.
Doncs aquest és el calendari. Mes de maig, Rodalies funcionant amb normalitat tret de la R3. Per cert, que dijous hi ha prevista una reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, per fer balanç de les últimes setmanes i abordar també actuacions futures com les obres del Garraf o el futur del traçat de la R1. Igualment s'abordarà en aquesta reunió el que ha costat aquesta crisi de Rodalies i qui ho pagarà. Al voltant de 13 milions d'euros, bàsicament en transport interurbà i dispositius informatius.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Dormirme cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban. Y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras, me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez.
El fenomen del caravaning, és a dir, viatjar amb autocaravana, camper o caravana, no és nou, però les dades més recents confirmen que ja no és una moda passatgera, sinó una transformació en la manera de viatjar. Segons dades del sector, a Espanya ja circulen prop de 365.000 vehicles de caravaning, dels quals 96.000 són autocaravanes, i Catalunya va ser la comunitat amb més matriculacions el 2025, per davant d'Andalusia o Madrid. Però és que aquest mes de febrer hi ha hagut una pujada del 85% en la compra d'autocaravanes. Per tant, Barcelona continua sent un epicentre del sector gràcies al Saló Internacional del Caravaning, però el creixement també genera tensions. El sector reclama més infraestructures, àrees d'estacionament, serveis i una regulació clara, ja que sense això doncs hi ha el risc que l'èxit del model superi la capacitat del territori per absorbir-lo. A COPE Catalunya i Andorra analitzem avui els reptes d'aquesta nova forma de viatjar de dues maneres. La primera, l'auge dels càmpings tradicionals que viuen una pujada de clients. Mar Puerto.
Els càmpings fa anys que adapten les seves instal·lacions a les noves necessitats dels clients, especialment pel que fa a caravanes, autocaravanes i campers, amb espais equipats i serveis cada cop més complets, tal com explica l'Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Park.
La veritat és que els càmpings ja estaven de molt abans adaptats a aquesta realitat, perquè la majoria d'ells tenen un percentatge elevat d'espai per a aquestes caravanes, autocaravanes que dèiem inicialment, que són un espai mètric que poden anar de 80 a 100 metres, on tu pots arribar amb el teu allotjament, tu pots posar el teu cotxe, tu podràs connectar-te a la corrent elèctrica que necessites al teu allotjament, aquell allotjament que tu portes. Alguns d'ells inclús pots connectar una tuberia d'aigua per desaiguar l'aigua que tu fas servir internament dins la teva caravana o autocaravana.
El que està clar és que el turisme de càmping viu un moment d'expansió amb una tendència clarament a l'alça del caravaning, un model de vacances que s'ha consolidat especialment després de la pandèmia i que continua encara avui guanyant adeptes. Sense cap mena de dubte, el canvi d'hàbits dels usuaris ha estat clau en aquest creixement.
Però sí que és cert que a partir de la pandèmia això va ser un punt d'inflexió en quin sentit? En el sentit de que molta gent començava per primera vegada a buscar experiències de vacances a l'aire lliure, entorns a l'aire lliure. El càmpings és una d'elles, no l'única, però potser majoritària. I sí que és cert que molta gent va buscar alternatives de disfrutar de vacances, escapades, estades, en entorns d'aquest estil.
I més enllà de les instal·lacions, també ha canviat el perfil dels usuaris. El caravaning ja no és només una opció per perfils tradicionals, sinó que s'obre a nous públics, especialment famílies joves que busquen experiències diferents.
I ja és variat de fa temps, però sí que és cert que les noves generacions o gent jove, famílies, amb canalla petita, però no només, estan començant a experimentar aquest tipus de vacances amb aquest tipus d'allotjaments, no?
A més, el sector detecta noves tendències com el glamping, una modalitat que combina el càmping amb més comoditats, tot i que des del sector recorden que aquest tipus d'allotjament té més recorregut del que sovint es percep. I si parlem de gran recorregut, doncs ara tenen un fort protagonisme també les autocaravanes. Ramon Tarradellas és de Sant Julià de Vilatorta, és autocaravanista i vicepresident també de l'associació ASICAR, qui explica per què ha hagut aquest increment tan brutal pel que fa a la compra d'autocaravanes del 85%, concretament al mes de febrer.
Va haver-hi l'extinció d'unes homologacions de determinats vehicles que es tenien que matricular abans del dia 28 de febrer, i aleshores, encara que aquests vehicles no estiguessin venguts, però estiguessin en poder dels concessionaris, era l'última oportunitat que teníem per matricular-los, no? I llavors són vehicles que es vendran com quilòmetre zero, però, clar, no són vendes del sector, no és creixement del sector, sinó que són unes circumstàncies particulars que han portat en aquestes xifres.
De la mateixa manera, aquí el sector també es troba en un molt bon moment, però què passa amb el preu? Quan val una autocaravana avui en dia? El que sabem és que això encara continua sent un factor clau a l'hora de donar el primer pas.
Jo diria que estem sobre entre les 60 i 80 mil euros. Preu final amb tots els impostos inclosos. És un turisme, a més que és molt important perquè té un cert nivell adquisitiu i també, per altra banda, és desestacionalitzador. O sigui, no es tracta de que aquest tipus de turisme viatgi només els moments alts de la temporada, com sigui Setmana Santa o com sigui a l'estiu o l'agost i tal, sinó que viatja bastant tot l'any, no?
I pel que fa al perfil del comprador, Tarradellas assegura que es diferencia una mica de la resta. Continua dominant un públic amb més disponibilitat de temps, tot i que la tendència apunta a una progressiva diversificació.
També és una franja normalment també d'edat una mica més elevada de la normal del turisme, i aquesta gent, molts doncs, ells ja jubilats, tenen més temps o tenim més temps per poder voltar i per poder desestacionalitzar. I no només anem a les zones més turístiques, sinó també anem a indrets on ens interessa la cultura, on ens interessa doncs, el folklore local, ens interessa les coses particulars que cada lloc té. No? Vull dir, el nostre país té llocs molt bonics i que són molt interessants de visitar, i no només és la costa, diguem-ho així.
Amb tot, però, el caravaning es consolida com una de les grans transformacions del turisme actual, però amb el repte encara pendent d'adaptar infraestructures i normativa a un fenomen que no para de créixer.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estamos en La Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados. Tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley, a través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Las hipotecas, los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, hombre, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena, o sea, universidad.
Pues estamos, o sea, bien,
que...
¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas, ¿sí?, familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento, uh-huh, y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no?, con... como confidente, como si fuera, claro, un cura incluso.
De hecho,
sí,
tenemos,
sí,
el derecho, tenemos el... El secreto de confesión, nosotros también.
Muy, sí, bien, muy bien, como tiene que ser. Claro,
entonces, claro, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la
última
solución...
Intenta llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o si a veces te la dan sin que la ofrezcas. Claro,
tienes
con un interés
al 10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10... matemáticamente estás pagando el quito al 25 y luego pides otro que es más caro, cuanto más caro más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante.
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906, 900-73-0906, ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando.
Es.
Para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si ya te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril a Ahorral de MediaMarkt. Aprovecha las mejores ofertas con este Samsung Galaxy A36 de 256 GB por 299 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
L'Hospital d'Olot ha incorporat el conegut com a gas del riure en el moment del part per alleugerir el dolor. Estem acostumats a parlar del gas del riure de forma negativa com a droga que pot tenir conseqüències molt greus si es consumeix de forma habitual. Però gràcies a l'òxid nitrós, que és aquest gas del riure, es poden reduir els efectes de les contraccions de manera ràpida i segura. La Sílvia Díaz Maroto és llevadora justament a l'Hospital d'Olot. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns primer de tot com s'administra aquest gas que funciona al final com un analgèsic, no? No sé si és apte per a qualsevol part, depèn de la dona, hi ha contraindicacions en alguns casos.
Doncs abans que tot, dir això, no? Que el gas del riure, com a tal, l'òxid nitrós, no és el que s'administra durant el part, l'òxid nitrós en estat pur, o sigui, no és 100% òxid nitrós, sinó que és una barreja al 50% òxid nitrós i 50% oxigen, que això el que fa és que segurament tots aquests efectes adversos dels que es parla doncs no sigui així. No? Es pot administrar a totes les dones i els efectes són analgèsics, vull dir, tampoc és ni molt menys semblant a un epidural. El que fa aquest gas és alleugerir una mica el pic de dolor en el moment més àlgid de la contracció. S'ha d'administrar d'una determinada manera, o sigui, la dona ha de, quan intueix que la contracció va arribant, és quan s'inicia la inhalació d'aquest gas, que nosaltres el tenim amb bombones. Són unes bombones que les anem traslladant d'una a l'altra, que tenen una, doncs, com una manguera i al final hi ha una peça de boca, com una pipeta, per on les dones inhalen aquest gas directament de la bombona, on ja està feta aquesta barreja, 50-50. Sí. I llavors elles inhalen des del moment que comencen a sentir la contracció que ve, doncs comencen a inhalar fins que la contracció marxa.
És a dir, però elimina el dolor, però no completament les sensacions del part, no? Podria ser complement d'altres opcions, com l'epidural que tu deies ara mateix. Vull dir, no substitueix.
Exacte. És un efecte analgèsic, que diem nosaltres, no anestèsic, i el que fa és realment bastant subtil. El que fa és alleugerir el pic de dolor de la contracció. La contracció és una sensació dolorosa que quan s'instaura va augmentant en el transcurs d'aproximadament un minut. El punt àlgid es percep als 30 segons aproximadament i el que fa és disminuir aquest punt àlgid. Llavors, la manera d'administrar-lo se li ha d'explicar a la dona que ha de començar a respirar quan, quan intueix la contracció, perquè en aquests 30 segons que aconseguirà aquest punt àlgid, doncs tingui una quantitat d'òxid nitrós en el sistema que li permeti la màxima analgèsia possible. Que quan inhales després aire, directament sense pipeta, no? Aquesta sensació s'esvaeix en pocs segons.
I sempre que plantegeu aquesta opció a les dones que han de parir, la majoria diu que sí o n'hi ha que plantegen dubtes, no? Perquè imagino que un dels dubtes podria ser si pot tenir efectes això sobre el nadó o si hi ha efectes secundaris per la mare.
Clar, de fet, era una demanda que nosaltres rebíem de les dones. Les dones quan et pregunten i quines analgèsies teniu a l'abast, no? Doncs parlàvem de l'aigua, de la banyera i no en teníem més. I llavors ara ha sigut... I moltes dones et deien, no teniu gas? Doncs sí, també tenim gas, ara. Però era... I plantegen... Sí, clar, nosaltres sempre hem d'explicar-los, en principi, els beneficis i els riscos que té cada procediment que fem, no? Però no és una pregunta o un dubte freqüent, si hi ha algun efecte secundari pel nadó.
Molt bé. Utilitzar l'òxid nitrós des del punt de vista terapèutic és una cosa que no és nova. Altres centres ja ho feien servir, no? I no sé si altres experiències també a altres països.
Sí, altres sabem d'altres centres que ho estan utilitzant. De fet, nosaltres ho havíem proposat des de fa molts anys per això, perquè jo em vaig formar a Anglaterra i a Anglaterra ho utilitzàvem d'una manera habitual. I d'això en fa 25 anys i ells ja fa molt temps que ho utilitzen, no? És una pràctica extremadament habitual. A totes les sales de part tenen una presa de paret, com es pot tenir aquí d'oxigen o d'altres gasos, i és una analgèsia doncs, molt habitual. Llavors, les dones, moltes d'elles, nosaltres teníem una tassa d'epidurals molt baixa perquè les dones doncs, amb l'Entonox en feien prou i era una cosa que elles ho vivien molt bé. I sí, vull dir, fa molts anys que això s'utilitza en altres països.
Però més enllà del part, es fa servir en altres contextos sanitaris?
Sí, es fa servir i de fet aquí ho han fet servir, ho estan fent servir des de fa temps, per exemple, urgències, per traumatologia, no? Si ve algú amb alguna lesió que necessita ser reduïda, recol·locat, algun os o alguna cosa així, doncs també ho administren, o també en odontologia, vull dir que hi ha altres usos, sí, a part del part.
Molt bé, Sílvia Díaz Maroto, llevadora de l'Hospital d'Olot, moltes gràcies per acostar-nos a aquesta iniciativa, no?, d'introduir l'òxid nitrós, conegut com el gas del riure, en els parts per rebaixar el dolor i a veure, posar-li una mica més fàcil a les dones.
Sí.
Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona. Un altre club pot ser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra us hem parlat del fenomen del caravaning, que no és nou, però les dades més recents confirmen que ja no és una moda passatgera, sinó una transformació en la manera de viatjar. Segons dades del sector, a Espanya ja circulen prop de 365.000 vehicles de caravaning i Catalunya va ser la comunitat amb més matriculacions el 2025 per davant d'Andalusia o Madrid. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Barcelona continua sent un epicentre del sector gràcies al Saló Internacional del Caravaning, però el creixement també genera tensions. El sector reclama més infraestructures, àrees d'estacionament, serveis i una regulació clara, ja que sense això el risc és que l'èxit del model superi la capacitat del territori per absorbir-lo. Aquí les autocaravanes tenen un fort protagonisme. Ramon Tarradellas és de Sant Julià de Vilatorta, és autocaravanista i explica per què ha hagut aquest increment tan brutal pel que fa a la compra d'autocaravanes del 85% el mes de febrer passat.
Va haver-hi l'extinció d'unes homologacions de determinats vehicles que es tenien que matricular abans del dia 28 de febrer i aleshores, encara que aquests vehicles no estiguessin venguts però estiguessin en poder dels concessionaris, era l'última oportunitat que tenien per matricular-los, no? I llavors són vehicles que es vendran com quilòmetre zero, però clar, no són vendes del sector, no és creixement del sector, sinó que són unes circumstàncies particulars que han portat en aquestes xifres.
El sector es troba en un molt bon moment, però què passa amb el preu? Quant val una autocaravana avui en dia? El que sabem és que de moment això encara continua sent un factor clau a l'hora de donar el primer pas.
Jo diria que estem sobre entre les 60 i 80 mil euros. Preu final amb tots els impostos inclosos. És un turisme, a més que és molt important perquè té un cert nivell adquisitiu i també, per altra banda, és desestacionalitzador, o sigui, no es tracta de que aquest tipus de turisme viatgi només els moments alts de la temporada, com sigui Setmana Santa o com sigui l'estiu o l'agost i tal, sinó que viatja bastant tot l'any, no?
I pel que fa al perfil del comprador, Tarradellas assegura que continua dominant un públic amb més disponibilitat de temps, majoritàriament jubilats, tot i que la tendència apunta a una progressiva diversificació.
També és una franja normalment també d'edat una mica més elevada de la normal del turisme i aquesta gent, molts doncs, ells ja jubilats, tenen més temps o tenim més temps per poder voltar i per poder desestacionalitzar. I no només anem a les zones més turístiques, sinó també anem a indrets on ens interessa la cultura, on ens interessa doncs, el folclore local, ens interessa les coses particulars que cada lloc té, no? Vull dir, el nostre país té llocs molt bonics i que són molt interessants de visitar i no només és la costa, diguem-ho així.
Amb tot, l'autocaravaning es consolida com una de les grans transformacions del turisme actual, però amb el repte pendent d'adaptar infraestructures i una normativa a un fenomen que no para de créixer. I aquí és on entren en joc també els càmpings tradicionals, que viuen una pujada de clients, un 9,2% a l'últim trimestre de l'any passat. Fa anys que adapten les seves instal·lacions a les noves necessitats dels clients, especialment pel que fa a caravanes, autocaravanes i campers, amb espais equipats i serveis cada cop més complets Tal com explica l'Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Park.
La veritat és que els càmpings ja estaven de molt abans adaptats a aquesta realitat, perquè la majoria d'ells tenen un percentatge elevat d'espai per a aquestes caravanes, autocaravanes que dèiem inicialment, que són un espai mètric que poden anar de 80 a 100 metres, on tu pots arribar amb el teu allotjament, tu pots posar el teu cotxe, tu podràs connectar-te a la corrent elèctrica que necessites per al teu allotjament, aquell allotjament que tu portes. Alguns d'ells inclús pots connectar una tuberia d'aigua per desaiguar l'aigua que tu fas servir internament dins la teva caravana o autocaravana.
El que està clar és que el turisme de càmping en general viu un moment d'expansió amb una tendència clarament a l'alça del caravaning, un model de vacances que s'ha consolidat ja, especialment després de la pandèmia, però que continua encara avui guanyant adeptes. Sense cap mena de dubtes, el canvi d'hàbits dels usuaris ha estat clau en aquest creixement.
Però sí que és cert que a partir de la pandèmia això va ser un punt d'inflexió en quin sentit? En el sentit de que molta gent començava per primera vegada a buscar experiències de vacances a l'aire lliure, entorns a l'aire lliure. El càmpings és una d'elles, no l'única, però potser la majoritària. I sí que és cert que molta gent va buscar alternatives de disfrutar de vacances, escapades, estades, en entorns d'aquest estil.
I més enllà de les instal·lacions, també ha canviat el perfil dels usuaris. El caravaning ja no és només una opció per perfils tradicionals, sinó que s'obre a nous públics, especialment en aquest cas a famílies joves que busquen experiències diferents.
I ja és variat de fa temps, però sí que és cert que les noves generacions o gent jove, famílies, amb canalla petita, però no només, estan començant a experimentar aquest tipus de vacances amb aquest tipus d'allotjaments, no?
El sector també detecta noves tendències com el glamping, una modalitat que combina el càmping amb més comoditats, tot i que des del sector recorden que aquest tipus d'allotjament té més recorregut del que sovint es percep.
Gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona tarda.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
I l'Albert Díaz ja està al peu del canó amb tota la informació esportiva. Albert, què tal? Bona tarda.
I també al peu del Palau Blaugrana. Yolanda, com estàs? Bona tarda a tothom.
Estàs al Palau, com tu has dit, perquè hi ha partit, però segur que avui han passat més coses, no?
Sí, avui bàsicament mana la Lliga de Campions. Recordo que a les 9 de la nit tenim, començant ja els quarts de final, partit d'anada Real Madrid-Bayern de Múnich al Santiago Bernabéu. Lunin en porteria, Trent, Rüdiger, Huijsen i Carreras en defensa, més Valverde, Güler, Tchouaméni, Thiago al mig del camp i Mbappé i Vinícius és l'onze del conjunt blanc per afrontar aquest partit d'anada dels quarts de final. Demà, Barça-Atlètic de Madrid. Busquem l'última hora del conjunt blaugrana. Ha parlat Flick. Tenim novetats també en blau i grana. Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. El Barça té les baixes de Rafinha, De Jong i Bernal. S'espera una alineació molt similar a del dissabte al Metropolitano. Els canvis podrien ser d'entrada Koundé per Araujo lateral dret i Lewandowski com a davanter centre. S'omplirà l'aforament del Camp Nou amb 62.000 espectadors. Queden molt poques entrades. Avui en sala premsa s'ha parlat de Lamine Yamal, de com es va enfadar, de com no va celebrar el gol de Lewandowski en la victòria al Metropolitano. El que ens deia la gent més propera al futbolista és que es frustra quan no fa gols, que es va molestar amb algunes ordres des de la banqueta, des de Joan Zaflic, o quan li van recriminar xutar en lloc de donar una passada. Avui a Flick li ha sortit la vena de pare protector amb Lamine, reconeixent que a vegades comet errors propis dels seus 18 anys, però que sempre el tindrà al seu costat.
El que hem de veure també és que Lamine té 18 anys i per mi és un jugador increïble i de vegades ho veus quan tornes a veure el partit, veus el que fa i que és increïble, però és que només té 18 anys i és clar, de vegades potser s'enfada quan el canvio, de vegades també és una mica frustrant, potser per ell ho va ser el no marcar aquest gol, però al final és així, és emocional ell i és molt bo i sempre li donem suport. Hem de cuidar-lo.
Recordar que el Camp Nou és inexpugnable, 14 partits, 14 victòries i que estan apercebuts Lamine, Fermín, Gerard Martín i Casado.
Gràcies, Helena. Així està el Barça. Recordo que l'Atlètic de Madrid ha entrenat a la capital d'Espanya, ha viatjat a Barcelona amb les baixes d'Oblak, Barrios, Jiménez i Cardoso. Això pel que fa a la Lliga de Campions. Recordem que després de tancar la trentena jornada de Lliga, el Girona està 8 punts per sobre del descens gràcies a la victòria per la mínima davant el Villarreal. En bàsquet, dèiem que estem al Palau perquè a partir de dos quarts tenim un Barça-Panathinaikos, avantpenúltima jornada de l'Eurolliga fase regular, els dos amb 20 victòries, de moment la baraix pel Barça, i tenim en joc el segon partit dels quarts de final de la Champions del bàsquet a l'Olímpic de Badalona entre la Sisa Joventut i l'AEK d'Atenes. Cal guanyar pel conjunt verd i negre per forçar el tercer partit a Grècia. El primer quart, 27 Joventut, 13 AEK d'Atenes. És l'última referència d'un partit on ha començat molt bé i està dominant el conjunt de Badalona.
Gràcies, Albert. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Doncs arribem pràcticament a les 8 i com cada dia et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna d'Àngel Expósito. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà. Bona tarda.